migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada molt forta per tothom. Com va el tema vacances? Si és que esteu de vacances, el que estigui de vacances i el que estigui a punt d'agafar vacances, el que estigui ja rumiant on anar de vacances, quin destí turístic, si és que sortiu de la vostra ciutat, perquè tampoc cal sortir de casa per fer vacances, pots estar tranquil·lament a casa i fer turisme de proximitat, de carrer, com aquell qui diu, no? Com es ven una ciutat com a destí turístic? És a dir, què fa que tu escollis una ciutat o una altra, un destí o un altre, per fer vacances? Com ho fa això? En funció, evidentment, del que busques, no? Suposo que en funció de la teva edat pots buscar més gresca, menys gresca, més tranquil·litat, més mar o muntanya, més paratges més idíl·lics, menys idíl·lics. Bé, tot això, darrere de tot això, hi ha grans operacions de màrqueting, grans operacions de venda d'imatge de les ciutats, que a vegades surten millor o pitjor. Hi ha ciutats que no cal vendre. Per exemple, evidentment, Barcelona. Barcelona estem parlant de... seria la joia de la corona turística a Catalunya. Quan parlo de joia, em refereixo a que sempre hi ha turistes. Tant a l'estiu com a l'hivern, a qualsevol època de l'any, trobes turistes a Barcelona. En funció de quin barri, la cosa està molt saturada, i a funció de quins barris, no tant. Clar, d'això es desprenen moltes coses, no? D'aquí es desprèn que possiblement Barcelona, si s'ha de vendre, s'ha de vendre d'una altra manera per intentar gestionar tot això. Per exemple, busquem situacions que ja fa un temps vam parlar fins i tot d'aquest programa, com el moment que Lloret de Mar, Lloret buscava canviar una mica la seva imatge. Buscava canviar allò del turisme de sexo, droga i rock and roll, el turisme de borratxera, aquest turisme... estaven donant una imatge a la ciutat, al poble, no gaire agradable. Clar, com equilibrar tot això i començar a treure un altre tipus de turisme? Lloret tenia, o té, millor dit, molts atractius naturals, de costa, culturals, que van molt més enllà de que en aquell moment era la imatge, que és la que molt Eivissa té ara mateix. Per exemple, si tu penses en Eivissa, estàs pensant en els paratges naturals i culturals d'Eivissa? No. Segurament hi ha una cosa que va afegida a tot això, i és la gresca. La gresca. Llavors, això seria un què? Canviar la imatge. Quina operació de màrqueting hi ha darrere? I després, per vendre el destí turístic, com ho fas per desestacionalitzar tot això? Va, en parlem d'això, que aquí darrere hi ha unes operacions de màrqueting i publicitat que te mueres. Parlem amb l'Alexandra Sanz, que és professora de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu. Alexandra, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Alexandra. No sé si Barcelona cal ja vendre-la. Ja està venuda, no? Però està ben venuda?
Doncs mira, estic d'acord amb tu en que la ciutat venuda està. La qüestió és què és el que volem realment, quin tipus de turisme volem, per intentar reduir aquests problemes, aquesta gran problemàtica, com bé has comentat, cada cop està incrementant-se, no? Llavors és veritat que potser vendre-la com a tal no, però sí potser fer campanyes molt enfocades d'aquell tipus de turista que realment és aquell turista de qualitat, que és respectuós, que busca una experiència diferent i única, intentar arribar a aquesta gent que potser és la que ens agradaria tenir com a turistes i que no són aquest tipus de turisme que ens aporta problemes i que és el que realment la ciutadania es queixa.
Clar, en el seu moment, per exemple, per vendre, que ara ja la qüestió s'ha canviat molt, per canviar i no posar Barcelona com a focus, poso Lloret de Mar, perquè jo recordo fa un temps que parlàvem amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i em parlava, ostres, és que Lloret durant molts anys s'ha venut com a alcohol, sexo i playa, i clar, ens ha portat un tipus de turisme que ara no volem, que no volem, i que ens està donant una imatge del poble que no és. Llavors, quin tipus de màrqueting s'ha de fer per vendre bé una ciutat?
A veure, ara realment el que la tendència que en realitat s'aplicaria a qualsevol altre sector, vale, és que el consumidor vol viure una experiència, vol sentir una cosa diferent. Ja no serveix simplement el fet de mostrar mira quins paisatges, mira, focalitzant-nos a la costa, quines platges tan maques que tenim, un clima meravellós. No, els hem de proposar coses diferents, coses que realment els hi cridi, que els hi cridi un desig per viure-ho. D'acord?
Un experience, és... un experience d'aquestes.
Total, total. Llavors, per exemple, hi ha ciutats, si ens anem fora d'Espanya, vale? Perquè realment hi ha moltíssims exemples, a nivell nacional i internacional, però si ens anem a ciutats com Nova York, per exemple, la ciutat que mai dorm, que és l'eslògan que sempre hem escoltat, amb això ja han volgut implementar això. Nosaltres tenim grans edificis, tenim de tot, moltes botigues, però vine a viure una ciutat que és vibrant, que té un estil de vida diferent. Això és el que ven. Llavors és el que, cap on s'ha d'anar. Tampoc no cal anar-nos a una ciutat tan gran com Nova York, ens hem de Lisboa, la ciutat de la llum, que s'han enfocat més en mostrar en un turisme que es diu slow, que està focalitzant en aquell turisme que vol viure una experiència en tranquil·litat, que vol gaudir de tots els ingredients de proximitat, de la gastronomia, de les tradicions. No vol un turisme d'anar per tot arreu corrents, només festa. No, vol viure-ho tot, de forma propera, de veritat. Vol un turisme real, no un turisme com de màrqueting pur on només et venen el que ells volen. Això és el que espera el consumidor i cap a on hem d'anar amb les ciutats perquè realment aconseguir aquest turisme de qualitat.
D'acord. Per exemple, destins com a Eivissa, per exemple... estan ben venuts perquè, clar, un cop tens ja l'estigma, un cop tens el San Benito penjat, és molt difícil treure'l, no?
Home, és complicadíssim, però justament has mencionat un cas molt, molt interessant, perquè Eivissa porta en marxa amb un projecte d'intentar transformar la illa en un destí més esportiu, més saludable, encara que, si realment coneixes la illa, saps perfectament que té un munt d'infraestructures deportives, que t'organitzen un munt d'activitats de competició superconegudes. El que passa és que la gent només es focalitza en el turisme de festa. Llavors, la illa, les pròpies institucions de la illa estan molt focalitzades ara en intentar comunicar aquest nou posicionament, un posicionament d'illa saludable, per fer esport, que no només és festa. Llavors, clar, és un pas molt complicat, perquè la gent pensa Eivissa i pensa...
Clar,
no
és que Alexandra, des d'un punt de vista de màrqueting, canviar aquest missatge tan, tan arrelat com Eivissa igual a festa, és molt difícil, eh? O sigui, això són molts anys, eh?
Sí, el que estan fent molts destins que es troben amb posicionaments molt marcats i que, òbviament, que també els ha anat molt bé i que igualment el volen mantenir. Volen jugar un doble posicionament. Volem seguir mantenint aquest turisme, però alhora volem anar-nos a un més saludable, no? Per intentar mantenir temporada alta durant tot l'any. Una mica és aquest l'objectiu de venda. La qüestió és el que estan fent molts destins d'aquest estil és buscar, per exemple, influencers, que sempre apareixen els influencers per tot arreu, però és veritat que els influencers, clar, si abans només buscaves influencers que parlessin de la festa, doncs, bueno, pues et quedaves amb aquesta imatge. Doncs intentant buscar influencers que siguin molt enfocats al món healthy, que parlin d'alimentació saludable, d'activitats que han fet a la illa... Tot això ha afavorit molt el fet que a poc, però és un llarg camí que els queda moltíssim i costa molt canviar-ho, realment. És el mateix que Lloret, no ho canviaràs d'un dia per l'altre. I la gent s'ha de... I clar, sí, igualment tenim un munt d'ofertes actives promocionant això. Clar. Bueno, jo crec que és una feina que des de màrqueting s'ha d'anar fent a poc, però és un tema de crear una narrativa al voltant del destí. Una narrativa que expliqui realment que no només ets un destí de festa, sinó que ets un destí de festa que, a més, tens un munt de coses molt més interessants, que omplen molt més i dirigides a públics molt diferents.
D'acord, d'acord. Bé, i ara, parlant precisament, estàvem comentant l'exemple d'Eivissa que hem posat, hi ha una gran pregunta. Vendre, i ho has dit, no? La desestacionalització, que és el gran problema que possiblement turísticament tenim, no només a Catalunya, sinó a tot arreu, no? Que atreure turisme fora de la típica temporada estiuenca que hi ha, no? Això com es fa, Alexandra?
Bé, doncs per aconseguir incrementar més enllà de les típiques ofertes, òbviament, que això sempre funciona, vale? I és com el model tradicional de màrqueting, el que s'està fent molt per part de molts destins és el tema de campanyes institucionals, que podem veure tant a mitjans tradicionals com és la tele, com a xarxes socials, que ja sabem que és un canal que ens permet arribar a molts més públics, i atraure inclús públics que fins ara potser no estaven interessats. i mostrar com alternatives turístiques. És a dir, si tu només vas a aquest destí per la platja, no. Que sàpigues que a més tenim tot això. El que estem venent molt és, per exemple, molts destins fan col·laboracions amb productores cinematogràfiques i aprofiten aquest tirón. Altres tenen festivals de música, gastronòmics, de moda... Llavors el que estan intentant els destins és aprofitar aquestes col·laboracions estratègiques per mostrar una narrativa més completa que no només abarqui aquella temporada que sempre ha sigut l'alta.
D'acord. I suposo que atraurà sempre el públic desitjat, no? És un públic doncs, que interessi en aquell moment al municipi.
Correcte, sempre. Sí, sí. El problema és que al final són números, és un destí no deixa ser un producte, que com qualsevol és com un xampú, no?, que venem i hem d'aconseguir omplir-ho de ventes. Llavors, clar, èticament i dient, la nostra situació perfecta seria un turisme ideal, respectuós. El problema és que, clar, no pots fer un filtre, que no pots dir a la gent, no pots entrar al país, no pots entrar a la ciutat. Llavors, clar, jo crec que mitjançant aquesta comunicació, molt més treballada, molt més segmentada, dirigida a aquests públics, jo crec que a poc a poc s'aconseguiran anar netejant d'aquest turisme que la gent no vol, que els ciutadans estan cansats, i aconseguir un turisme de qualitat, que és el que al final tothom vol a la seva ciutat.
Doncs Alexandra Sanz, professora de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Ceu, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de màrqueting sobre com vendre turísticament una ciutat, molt amable.
A vosaltres, un plaer.
Plaer és tot nostre, moltes gràcies. Doncs, mireu, possiblement aquí darrere hi ha tot un què per oferir, perquè és veritat que després fas turisme, viatges, vas a diferents pobles, ciutats, i a tot arreu hi ha coses molt xules de veure. A tot arreu té un atractiu diferent, si ho saps veure. Clar, has de tenir visió per veure tot això i relaxar-te per veure-ho bé, no? Va, que de seguida parlarem d'una cosa també molt estiuenca, festivals, perquè és una qüestió que tot això, tot Catalunya, tot Espanya, tot Catalunya, estrufa de festivals. Hi ha un que comença. El Festival del Jardí de la Boella. De seguida en parlarem de què va això del Festival del Jardí de la Boella. Però abans, ei, sabeu que aquest mes és l'aniversari de Leroy Merlin? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Aniversari feliç, perquè aquest mes és l'aniversari de Leroy Merlin. I és que celebren un any més fent llar i no t'ho pots perdre per res del planeta Terra. Què et trobaràs allà? Què trobaràs a Leroy Merlin? Doncs ofertes fins a un 40% de descompte en centenars de productes. Els terres, els ventiladors de sostre, les pèrgoles, tot. Així que apropa't a l'aniversari de Leroy Merlin fins al 21 de juliol. I estalvia moltíssim.
Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, Mireu, l'estiu és un d'aquelles èpoques fantàstiques per gaudir de moltes coses, eh? A vegades de la calor no. De la calor quan et ve de gust, però la calor es present tota l'estona. Però què passa? Que per la nit sí que fa calor, però s'està molt millor i convida a sortir, convida a gaudir a moltes activitats que podem gaudir arreu de Catalunya. Avui, si em permeteu, parlarem d'una per començar l'agost, eh? Concretament l'1, 2 i 3 d'agost a la Boella, el Mas la Boella. A Tarragona és el festival del Jardí de la Boella, el dia 1, 2 i 3 per gaudir d'això. Bàsicament és això, gaudir de l'estiu. En parlem amb el director del festival, el senyor Marc del Blanc, el tenim al telèfon. Marc, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Quin entorn més xulo.
Sí,
quin entorn, que és... permeten que comenci per aquí, eh? Quin entorn, ja només ja per l'entorn és que val la pena això.
I tant, la Boella és un entorn únic, la veritat.
Bé, parlem del festival. Què tindrem aquests dies 1, 2 i 3 al Jardí de la Boella?
Bé, doncs aquest festival aquest any va de tributs, de tres grans grups de la història de la música. Tal com deies, el dia 1 d'agost començaríem amb ABBA, un tribut a ABBA, ABBA Experience, un grup amb una gran trajectòria a nivell nacional. El dia 2 d'agost seria Tina Turner. Això és un tribut en exclusiva i en primícia a Mas la Boella. Són els integrants del musical de Tina Turner que s'ha portat a terme a Madrid durant molt de temps amb molts premis a nivell europeu. I el tercer i últim dia seria amb un gran grup, amb un clàssic com són els Beatles.
El dia 3.
El dia 3. Tot això va acompanyat d'una gran experiència que comença a partir de les 7:30 de la tarda, per poder gaudir d'aquest entorn únic, tal com comentaves abans, on hi haurà doncs, diferents sorpreses, però hi haurà una zona de food trucks. En aquestes food trucks ens acompanya també per primera vegada a la zona de Tarragona l'hamburgueseria Vicio, gran hamburgueseria que està molt de moda a Barcelona i a la resta del territori. Després hi haurà un altre food truck que es diu el Taglio, són pizzas artesanes, és un proveïdor d'aquí de la zona local amb un producte boníssim, i una tercera food truck que serà el food truck de Mas la Boella, perquè Mas la Boella es dedica a la gastronomia i crec que farem algo també espectacular. I altres sorpreses que hem anat preparant i que encara estem acabant de pensar.
Ostres, això, com va sortir la idea de muntar un festival als Jardins de la Boella?
Bé, doncs nosaltres fa aproximadament uns 3 anys vam començar a apostar una miqueta per la música. La música és algo que en un entorn com el nostre acompanya molt bé. Vam començar fent algo molt petitet al nostre restaurant, que durant l'estiu els sopars es donen una terrasseta que és espectacular, i allà doncs, acompanyàvem els sopars amb un violí, amb un piano, amb una arpa, algo molt, molt xulo. I això ens va donar aquest impuls per anar creixent. L'any passat, per primera vegada, vam crear també en els nostres jardins uns sopars gastronòmics amb un menú degustació que després acompanyàvem un concert que l'any passat va ser Frank Sinatra, i una segona edició que va ser la Laia Masdeu, que és un grup de jazz molt bo també de la zona. Llavors, doncs, aquesta evolució ens ha portat ja al tercer i al format gran, per dir-ho així, que és aquest festival del Jardí de la Boella que s'estrena aquest any 2025.
Doncs ja sabeu, si voleu més informació, si voleu entrades, com va la cosa, a la web ho podeu trobar, eh? És Festival Jardí de la Boella, i de seguida ho trobareu, i trobareu els 3 dies, les maneres i les formes. Doncs senyor Marc del Blanc, escolta'm, director del Festival del Jardí de la Boella, gràcies per aquests incentius que ens has fet i ens veurem per començar bé l'agost a la Boella.
Clar que sí, aquí us esperem a tots. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies a tu, i allà doncs, trobaré tota la informació per gaudir d'aquest festival, aquest inici del Festival del Jardí de la Boella. El lloc és preciós, eh? Tot s'ha de dir, que el lloc ja és... Com era aquella... Un marc incomparable, que és el que s'acostuma a dir, un marc incomparable. Bé, estem a punt d'arribar on hem capí de 2:15 de 2 del migdia. serà hora d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit i els titulars d'esports. Una meteo que ve marcada per aquesta bombolla d'aire càlid que tenim a sobre, que està marcant unes temperatures força importants. Recordo, i ara entraré més en detall, que hi ha una alerta activada a Ponent aquesta tarda per intensitat de calor. Així que molta, molta, molta prudència. Tot això passarà, passarà ràpid. Ja de cara a dissabte les temperatures es normalitzaran. I parlarem de sortides laborals. Sortides laborals. Abans parlàvem de les pràctiques a la Generalitat remunerades i ara parlarem de la sortida laboral segura. Quina sortida... Hi ha unes quantes, però parlarem d'una en concret que igual ni sospites. La sortida laborable que és segur que tindràs feina quan acabis. Per començar, ho parlarem després, de quina és. I parlarem, acabarem parlant de cultura, del tancament d'una trilogia del Camí de Santiago. I de tot això en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Ara arribem a les... pràcticament a dos quarts, i de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño, moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93 450 7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues al migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada ben forta. I, si us sembla, comencem i fem repàs i actualitzem la informació de serveis. Comencem per la meteo. No hi ha gaire misteri. Calor, molta calor. Tenim una bombolla d'aire càlid a sobre nostra i això fa que les temperatures estiguin disparadíssimes, disparadíssimes, amb una onada de calor important. De fet, de cara a aquesta tarda de dijous a Ponent, a les comarques del Segrià, del Pla d'Urgell, de les Garrigues i de la Noguera, doncs tenen activada una alerta per intensitat de calor. Això no vol dir que la resta de Catalunya no faci calor. Fa calor a tot arreu. Si te'n vas cap al Pirineu, igual la cosa està més suau. Però molt amunt, del Pirineu. Molt amunt del Pirineu. De fet, serà en aquesta zona, Pirineu i Prepirineu, és on trobarem algun núvol. I s'ha acabat. S'ha acabat la història. De fet, demà divendres continuarà aquesta calorada. El divendres pel matí ens aixecarem amb un predomini del sol a tot arreu, excepció, ara s'inverteixen una mica el joc, excepció de les Terres de l'Ebre, que s'aixecaran Costa Daurada i Terres de l'Ebre amb núvols, bàsicament. No pluja, pluja no, núvols. A la resta, un sol realment lluint i amb molta calor. I ja divendres per la tarda la cosa anirà ja baixant. De cara a divendres i ja dissabte esperem que les temperatures es normalitzin pel que tocaria per l'època, i serà aquest cap de setmana quan les temperatures, i al principi de la setmana que ve, que les temperatures estaran pel que tocaria de juliol, fins i tot en algun moment un pèl més baixes del que tocaria. Però dijous i divendres, calor. Calor i calor. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que a l'autopista AP7 hi ha dos carrils tallats a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident. Això provoca retencions des de Cerdanyola del Vallès fins a arribar a Sant Cugat. A més, a la mateixa autopista hi ha l'antitud de Cerdanyola a Barberà en sentit nord, en sentit Girona. A la B30, lateral de l'AP7, hi ha un carril tallat a Barberà en sentit Girona per un camió avariat, i això alenteix la marxa des de Cerdanyola. La C17 força carregada de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A l'autovia 2 hi ha l'antitud entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs, per unes obres que tallen un carril a la Vall d'Hebron en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia, gràcies. Tenim el trànsit una mica complicadet i espès, avui dijous. L'actualitat esportiva i els titulars d'esports en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
I la Minya Mal ja ha renovat.
Ja té el 10 a l'esquena.
Quina imatge més tendre, entrant amb la seva iaia?
Sí.
A les instal·lacions del Barça. La iaia que estava una mica fora de lloc allò saludant.
La iaia estava en un núvol, autènticament.
Estava la iaia encantadíssima.
Per molt que la Min intentés explicar-li a la iaia, mira, això va d'això, això és això,
la iaia
estava en un núvol, vaja, no era el núvol Quinton, però estava...
Encantadora imatge.
En un núvol, sí. Bueno, tot molt, molt tendre i molt en projecció d'aquest Lamine Yamal, que ja té 18 anys, que ja és major d'edat, i que afronta la responsabilitat de portar el dorsal número 10 del Barça. Avui a Esports Cope recordarem els portadors del dorsal 10 del Barça. Els brillants, com Messi, i els no tan brillants. Però en qualsevol cas...
Qui, no tan brillants com qui?
Home...
Brillants està Ronaldinho,
sí,
està Messi...
Sí. Littmanen.
Romario portava el 10?
Romario va portar el 10, però... I aquí hi ha trampa, perquè el dorsal fixa s'instaura a la temporada 95-96.
Vale.
Vale. Abans d'aquesta temporada era de l'1 a l'11 i el que tocava, no? Des de la 95-96 s'instaura el dorsal fixa. I el primer dorsal 10 fixa de la història del Barça va ser... No ho endevinaria vostè mai de la vida.
No, Cruyff no, perquè era el nou Cruyff.
Ángel Manuel Cuéllar.
Ostres.
Va ser el primer jugador del Barça que va portar el 10 de manera fixa. Se'n recorda vostè d'aquella samarreta escapa... amb aquelles lletres inspirades en el Far West, eh?
Sí.
S'han recordat? Doncs...
Això sí me'n recordo.
Hi ha hagut de tot. Littmanen,
bueno.
Giovanni Silva...
Bueno. Roberto Dinamita portava el 10, no?
Haig de mirar vídeos de si en el debut de Roberto Dinamita li van donar el 10, i si en el debut de Romerito li van posar el 10. Clar, vull dir, tu dius el 10 del Barça, home, Messi, Maradona, Romario, abans dels dorsals fixos, però bueno, de tot això en parlarem a Esports Cope. Però aprofitant la vinentesa que Lamine Yamal va tenir el gest de posar-se breument davant dels micròfons dels companys mitjans de comunicació per fer-li preguntes, se li havia de preguntar pel seu tema. Molt hàbil el company, formulant la pregunta en el sentit de com portaràs ara aquesta responsabilitat d'haver de gestionar les crítiques que t'arribin de l'exterior envers la teva vida privada. Bueno, Lamin va agafar la pilota, la va posar a terra. Escolti, puc fer un castellà? Perquè la pregunta anava en català. Puc fer un... Cap problema, fes un castellà. Declaración de principios de Lamin Yamal.
Yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está. Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia o de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente.
Ara hauríem de posar aquí a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que... Bueno, doncs, juego para el Barça y disfruto mi vida.
Bueno, está bé, sí i no, eh?
Bueno, s'agraeix... Què vol dir, sí i no?
Home, no deixa de ser un personatge públic i bueno, un exemple on molts nanos es poden reflexar.
Indiscutiblement.
I això implica una responsabilitat.
Indiscutiblement, implica una responsabilitat, però de moment la divisa, el lema és aquest, eh? L'escut d'armes de Lamin Yamal va això: juego para el Barça y disfruto mi vida. De la resta, continuen entrenant, i què li haig de dir? El mateix que ahir, abans d'ahir, abans... Ter Stegen, tot continua
amb mal d'esquena encara, eh?
Bueno, és que hi ha mals d'esquena que
sí, costa.
L'esquena és una zona delicada del cos.
Estic totalment d'acord, eh?
Ah, vale.
És una cosa
que has d'anar en compte en l'ergonomia. Perquè...
I per un porter encara més.
I per un porter que està tota l'estona llançant-se a terra, doncs clar, escolti, s'ha d'anar... I en determinades edats ja comença la cosa una mica a... No, que Ter Stegen és molt jove. Ja. Va, de l'Espanyol, està Javier de Haro al seu Twitch o ha estat entrevistant Javi Puado. Recollirem el millor de la xarra, de la xerrada de Javier de Haro amb Javi Puado. I el Girona, el seu Girona, Cruz, ha presentat la seva tercera equipació. Blau marí amb, atenció, no l'escut del Girona, sinó una G. Això ha aixecat una certa polèmica. Com que una samarreta del Girona no porta l'escut del Girona, sinó que porta una G? Es veu que aquesta G simbolitza allò que moltes vegades es parla d'orgull gironí. Doncs orgull gironí, el logo de l'orgull gironí, anirà a la tercera samarreta del Girona, que recordem serà, una vegada més, de color blau.
Però això no és incompatible amb portar amb l'escut del Girona.
I no és incompatible amb el que va dir ahir Mitchell, que va parlar pels mitjans del club i va assumir els errors que havia fet, va assumir l'autocrítica, i va dir que recomanaria als seus futbolistes que surtin per la ciutat, que coneguin la ciutat, que coneguin la província, que parlin amb la gent, que d'alguna manera, doncs, es facin seva la ciutat i la gent de la ciutat per tenir o per generar un sentiment de pertinença. Bueno, escolti'm, és una teoria com qualsevol altra. Per rematar, víspera del Suïssa-Espanya, quarts de final, Eurocopa femenina. En bàsquet, dos notícies. Darío Brizuela renova pel Barça fins al 2028. Ja tenim calendari de l'Eurolliga. Ració diària dels Mundials de Natació de Singapur i en ciclisme, atenció, etapa número 12, arribada a Otakam, comença l'alta muntanya.
José Luis Gil, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres esports COPE amb l'Albert Díez, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Va, que de seguida parlem d'una sortida laboral segura. I possiblement no l'imagineu. I en parlem aquí, a migdia COPE, Catalunya i Andorra.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si parlem de professió, segurament, que hubiera sido si antes te hubiera conocido. Mireu, vagi per davant que cadascú dels joves ha d'estudiar el que realment li apassioni. Això vagi sempre per davant. La passió és la primera cosa que hem de posar sobre la taula. Després, si et dona una mica igual tot, parlo d'igual tot, que és igual una cosa que una altra, doncs ja es busca una sortida més laborable segura, no? Que quan acabis d'estudiar doncs tinguis un lloc de feina. L'optometria és una d'aquestes sortides que poden donar una feina pràcticament assegurada. Parlem amb el senyor Joaquim Grau, president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, dir això de que una professió té, té una feina garantida, ostres, és important. Per què passa?
Bé, realment és una professió que està garantida perquè, diguem-ne, hi ha un equilibri entre el que és els establiments sanitaris i el que és els òptics optometristes que s'estan formant, però també és evident que hi ha una miqueta de demanda de professionals perquè el ventall de les nostres activitats cada dia és més ampli. També és veritat que hi ha una generació que d'alguna forma jubilarà i aquí tenim pues, aquesta oportunitat de que tota la gent que vulgui estudiar òptica i optometria pugui trobar feina, però és que a part de trobar feina el que trobarà segurament és una professió sanitària molt apassionant.
Sí, no, evidentment. I és una qüestió, clar, d'oferta i demanda, no? Perquè Espanya possiblement és un dels països on més òptiques hi ha.
Sí, la ràtio que tenim aquí a Espanya és, en comparació amb altres països europeus, és una ràtio molt elevada. Pensa, aquí a Espanya la ràtio per cada 1.000 habitants és de 2,13, a Catalunya és una miqueta més baixa, però és superior a Alemanya o França.
Clar, en aquest cas, si mirem les xifres de graduats, de professionals, cada òptica ha de tenir un optometrista, la xifra de graduats ara mateix va a la baixa, vull dir, no és una qüestió que vagi a l'alça. Hi ha prou professionals per atendre tota la població, tota la demanda que hi ha?
Home, jo entenem que la ràtio és més de les més elevades d'Europa, segur que hi ha prou professionals per atendre la demanda. Sí que és veritat que els òptics optometristes que estan sortint ara, que són els mateixos que habitualment estan sortint en els últims anys, tenen més ventalls d'actuació i això fa que es diversifiqui. Normalment els òptics optometristes, quan sortien de la facultat, tots acabaven, la majoria acabaven treballant en establiments sanitaris d'òptica, però avui dia les possibilitats de que un òptic optometrista, que és una professió sanitària amb la qual pots arribar al doctorat, tinguis altres camps d'actuació és gran, amb la qual tenim òptics optometristes que estan treballant a la sanitat pública, a la sanitat privada,
clar,
a la indústria, però i també estan treballant en alguns casos a l'administració.
Jo ara faré una pregunta de base que possiblement hauria d'haver començat per aquí, perquè, clar, tu i jo estem parlant d'optometristes, tu més que jo fins i tot saps l'àmbit d'actuació, però què fa un optometrista? Quina és la seva feina? Quina és la seva tasca?
Bueno, la seva tasca com a personal sanitari és bastant clara. Ell té que vetllar per la salut visual dels pacients que entren a l'establiment sanitari. Pensem que els establiments d'òptiques són establiments sanitaris com altres establiments sanitaris que hi ha a la població i que necessiten una regulació. Llavors, la seva activitat que fa és molt gran i molt important. Si, per exemple, digués una miqueta de població o una cartera de serveis de població, per exemple, normal o adulta, més grans de 14 anys, i atenent, per exemple, el que s'estudia a la facultat, es tindria que mirar sobre uns 15 o 16 inputs per cada persona. No es faran tots perquè, d'alguna manera, a través d'una anamnesis es determina el que necessita aquell pacient. Però és evident que el que està fent és vetllar per la salut visual, crear tendències d'epidemiologia. L'Organització Mundial de la Salut està dient que el 50% de la població en el 2025 serà miop. Doncs, per exemple, això és una tasca que els optometristes estem molt, molt fixats, i el que estem fent sempre vetllar per la salut visual en totes les etapes de la vida. Ja tinc nens, població adulta o població gran. Llavors, això es fa a través d'un anàlisi visual, i l'anàlisi visual té que ser algú molt complet. Tens que mirar, pues, moltíssimes coses.
Clar, hi ha una època quan el col·le i l'institut et deien, bueno, comença a enfocar els teus estudis cap a un lloc, cap a un altre, comença a pensar que vols ser de gran, per entendre'ns, no? Tu creus que l'opció professional d'optometrista, d'òptica optometrista, és prou coneguda?
Jo penso que no és prou coneguda. D'alguna manera, cada dia més, és veritat, perquè cada dia hi ha gent que diu, me'n vaig a veure l'optometrista o me'n vaig a veure l'optometrista, perquè ja el veu en altres llocs de caràcter sanitari. Però és una feina que no està tan coneguda, eh? Costa una miqueta d'identificar el que està fent l'òptico-optometrista quan, si ens fixem, tots pensem que, d'alguna manera, quan naixem i veiem, no? I no, la visió és algo que és un procés evolutiu, que s'ha de madurar durant tota la infància, i, d'alguna forma, el cuidado d'aquesta visió és algo molt important. Tot això és algo que ho fa un òptico-optometrista. I crec que no està... no és conegut.
De fet, a Catalunya la situació no és preocupant conforme a la cobertura de poblacional. Altres llocs d'Espanya hauríem de parlar, perquè no és... Aquí sí que tenen algun problema més. Però són uns estudis poc coneguts, això. Penseu que queda clar. I què s'hauria de fer per promocionar? No és promocionar, sinó fer-ho més conegut perquè el jove que conegui aquella opció, perquè igual té aquell talent i aquella passió i no la desenvolupa perquè no coneix el camí. M'explico?
Bé, sí, t'expliques perfectament. Jo crec que hauríem d'explicar molt més el que fa un òptico-optometrista a través de les fires d'ensenyament o arribar inclús a el que són els instituts d'ensenyança secundària, d'alguna forma poder estar present o promocionar més on pots arribar sent òptico-optometrista, perquè, repeteixo, són uns estudis apassionants que tenen molts camps oberts, i ja independentment de que trobaràs feina segur...
No, jo posava això com esquer, directament.
Eh?
No, segur que sí, no dic que no sigui apassionant, ni molt menys, eh? Doncs, senyor Joaquim Grau, president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada sobre la situació de la professió i dels professionals presents i futurs. Joaquim Grau, president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, i ja aprofito l'ocasió, sobretot perquè tenim la facultat número 2 d'òptica i optometria aquí a Catalunya, que és la facultat d'òptica i optometria de Terrassa, a tothom que vulgui, que s'ho plantegi i que miri les sortides professionals i que estudi òptica i optometria.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia
farmaciamundonatural.es.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cope Catalunya i Andorra.
Anem a parlar precisament de llibres i d'una trilogia, perquè si la comences l'has d'acabar. És una trilogia que està... Bueno, no és que estigui basada, és que bàsicament és un reflexe directe de la seva experiència al Camino de Santiago. És Caminos, bàsicament és una trilogia de caminos, bàsicament. Caminos infinitos, caminos al fin del mundo... Y este cruce de caminos y el cruce de caminos. Es al revés, el cruce de caminos, caminos al fin del mundo y caminos infinitos. És el que tenim, tota és una trilogia de llibres que no sé si s'han de llegir en ordre o no s'han de llegir en ordre. L'autor d'aquesta trilogia, que li ha donat, o sigui, imagineu, per donar per tres llibres d'una trilogia del Camí de Santiago, és el Francesc Sanauja. Francesc, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, y es una trilogía... del Camino de Santiago, como tú bien dices. El orden sería cruce de caminos, caminos ¿sí? infinitos y caminos al fin del mundo.
Vale, ese sería el orden. Y hay que leerlo en orden, ¿no?
Es recomendable, aunque cada libro es independiente. Tú puedes coger un libro y leerlo y lo pillas, es una historia. O sea, cada uno tiene su historia. Pero bueno, si vas siguiendo ese orden... Pues entonces ya vas cogiéndole cariño a los personajes, porque se repiten muchos personajes, y bueno, pues ya vas cogiendo un hilo. Pero bueno, tú coges el último, Caminos al fin del mundo, te lo lees y es una historia completa.
Que es el que tengo aquí, básicamente. Sí. Mira, tú ya viniste a presentar precisamente los otros libros aquí al programa. Recuérdanos un poco, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace la trilogía y hacer un libro sobre el Camino de Santiago? Explícanos.
Bueno, yo soy peregrino, he hecho en muchas ocasiones el Camino de Santiago y llegó un momento en que tenía...
Perdona que te interrumpa. ¿En muchas ocasiones de cuánto estamos hablando?
Pues...
¿Dos? ¿Tres?
Cinco,
¿cuatro?
¿Cinco? Sí, y espérate que no se acaba aquí. Bueno, porque,
va a ser verdad porque... que engancha, ¿eh? Que sí, una vez sí, haces sí, el Camino de Santiago, enchaga. Enchaga, engancha.
Engancha, engancha. Y bueno, entonces... ¿Sí? Tuve la necesidad de contar. Pero es que no solamente fue eso, sino que además en uno de esos caminos había tenido relación con la policía porque nos habían solicitado que hiciéramos un spot con ellos y tal. A partir de ahí me enteré de que habían detenido a un peregrino y justamente además alguien de los que caminaba con nosotros pues había llegado a conocerlo. A partir de ahí empecé a investigar a ese peregrino de unos crímenes que había cometido en Brasil en 2004, vas tirando del hilo, y digo, aquí hay una historia que hay que contarla.
Son hechos reales, lo que es.
Son hechos reales.
Novelados, sí. Vaya, supongo.
Exactamente, es una novela que tiene, pues eso, el hilo ese entre la realidad y la ficción, y que en cada novela, pues claro, ya se va difuminando como mucho más, pero bueno, son novelas que están basadas en hechos reales, en noticias reales que han ocurrido en el camino o relacionadas con el camino, y este libro además no solamente narra el camino,
¿sí?
Sino que además hay también el protagonista, se va de luna de miel a Colombia y entonces allí tiene también un encuentro, unas complicaciones, se va a la selva colombiana, sí. Recorre el eje cafetero, allí tiene relación con un narcotraficante que él es testigo.
¿Pero esto de verdad? ¿O sea, basado en hechos reales?
Basado en hechos reales, sí.
O sea...
Y a partir de ahí, o sea, es que...
Pues sí que ha dado de sí el hilo, ¿no? Ha sido tirando. Y te claro, has encontrado con todo esto.
Te vas... Va viendo un cruce de caminos.
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí ha dado para mucho.
¿Cuánto tiempo te ha llevado desde que se te pasa esto por la cabeza hasta que empiezas a recopilar información, tirar del hilo?
A ver, el primero tardé 2 años, pero a partir de ahí unos 8 meses cada libro me ha llevado los otros 2, aproximadamente.
Caray, o sea, pero lo tenías ya todo en tu cabeza,
bueno,
¿no?
Bueno, claro,
es que... ¿Lo podías haber resumido todo en uno o dijiste, no, ¿para qué lo voy a resumir? Voy a hacer 3.
Claro, cuando yo empecé a hacer toda la, a tomar toda la información de lo,
sí.
O sea, vas tirando del hilo, muchas cosas quedan en el cajón, no, un libro no me da, pero entonces dije, esto tiene que tener continuidad, pero es que había tanta información y cada vez que investigaba, pues encontraba mucho más cosas, más, pues todas las experiencias del camino y todo esto, hizo que dijera, es que aquí para hacer una trilogía, o sea...
¿Nace con no te enteras de la detención de este señor? Ahí nace y a partir de ahí empiezas a... porque exactamente este hombre, ¿quién es?
Bueno, es un asesino que estaba buscado por Interpol, había cometido 3 asesinatos en Brasil,
¿sí?
En 2004, y entonces, pues, en 2021... lo pillan haciendo el Camino de Santiago en una en un control. A partir de ese momento, bueno, lo dejan libre. Es que, claro, ahí ya va viendo toda una serie.
No quiero que destipes el libro, no lo quiero. Uh-huh. Solamente quería poner en situación de este hombre que, y vosotros estabais por ahí. Y dices que claro, es que da la sensación de tal y como lo explicas que quieren ser los 3 para seguir un poco el hilo, pero me dices que no, que independientemente se pueden leer,
sí,
¿no?
Sí, se pueden leer perfectamente independientes porque cada uno, o sea, es una parte del camino, unos compañeros que se van relacionando, pero se van cruzando con historias y con diferentes crímenes.
Ajá.
Porque en este caso aparece, por ejemplo, el caso de un hombre que se fuga de la cárcel y comete varios mata a una mujer, viola a otra, o sea, y hay una investigación.
Y también hechos reales.
También basado en hechos reales, sí.
Parece una crónica negra de lo que me pasa durante el Camino de Santiago.
Pero todo está novelado, por supuesto.
Claro, claro.
Pero es eso, sacado información. En una de las últimas páginas del libro hay un texto de noticias, ¿no?
Vale.
De varias noticias que tienen referencia a lo que está saliendo. Eso sale en los 3 libros. Hay un recogido de noticias. Bueno, además hay otras curiosidades dentro del libro.
¿Mm?
Por ejemplo, cada capítulo es el título de una canción. Eso pasa, de una canción, de una película. Y luego se
mira, inicia... He abierto para mirar y 101 dálmatas he salido, en 101 dálmatas.
Por ejemplo.
Está bien.
Y es con algo que está relacionado con el capítulo, ¿no?
Testigo de cargo, por ejemplo, es otro de los capítulos, ¿eh? El tercer hombre sería otro. Fíjate.
Sería otro.
Oye, ¿por qué a la gente crees, Francesc, que le gusta tanto este tipo de novelas? Porque la novela policíaca, la novela de crímenes, la novela incluso basado en eso, sobre todo cuando hay un fondo de realidad ahí detrás, parece que seduce mucho, ¿no?
Sí, supongo que es un poco ese morbo que tenemos, ¿no? Para de conocer la parte oscura de las personas, o debe ir por ahí, ¿no? Un poco. A mí siempre también me ha gustado mucho el tema de la investigación, el crimen, y bueno, la verdad, tal vez es porque vengo de hijo de un detective privado.
Mira, ¿tú crees? ¿Ah, sí? ¿Hijo de detective privado?
Sí, mi padre era detective privado.
Eso ya en sí merece un libro.
Eso ya...
Porque...
Es que ahí hay una historia que tengo ahí recopilando, pero bueno.
De casos de detectives privados que tenía todo su qué, ¿eh?
Sí, sí.
Ostras, claro, pues entonces ya viene ahí, ya está, ya me lo has dicho todo a partir de ahí. Pues, oye, Francesc, muchísimas gracias, felicidades por esta trilogía. Y felicidades por este, porque sois una familia muy muy profiláctica, ¿eres profiláctica? No, estoy ya que no me salen las palabras, muy muy proclive a hacer libros y a escribir, o sea, muy fecunda en este tipo de cuestiones, así que muchísimas felicidades.
Muchas gracias.